Catalunya Informació.
Ara és la una. Joe Biden passa el testimoni a Kamala Harris en la primera jornada de la Convenció Demòcrata de Chicago, que ha ovacionat el president per haver renunciat a la Casa Blanca. La convenció és una prova de foc per la vicepresidenta després de l'eufòria inicial. Ha mort Maria Branyes, la dona més vella del món. Vivia fa temps en una residència d'Olot, a la Garrotxa, i tenia 117 anys. La seva longevitat ha estat objecte d'estudi mèdic. I d'altra banda, l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha donat l'alta a un nadó prematur que va néixer amb només 22 setmanes i 6 dies. Es tracta d'un dels pocs nadons tan petits que han aconseguit sobreviure a casa nostra. Els responsables del programa de prevenció de consum de drogues Energy Control reclamen més control a la venda de l'òxid nitrós, conegut com a gas del riure. Es tracta d'una substància que cada vegada és més present als entorns d'oci nocturn i provoca eufòria i agressivitat. La ponència d'emergències del Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb les comunitats per analitzar l'emergència sanitària creada per la verola del mico. El risc a Catalunya és baix, segons el subdirector de resposta a emergències, Jacobo Mendioroz, creu, però, que es podria decidir fer més estudis per detectar aviat si la nova variant arriba a Catalunya. El govern espanyol prohibirà contractar la llum i el gas per telèfon si no ho ha demanat el client. Un reglament que està en tràmit vol eliminar els abusos que les comercialitzadores energètiques continuen fent via telefònica, amb trucades spam. Talls d'aigua a la Morera del Montsant i Escaladei és una de les situacions extremes que s'estan vivint al Priorat, on temen no poder garantir aigua als cellers durant la verema. I el jove de 20 anys detingut per haver mort un nen d'11 anys aquest diumenge a Mocejón, Toledo, diu que va cometre el crim perquè no es va poder controlar i que ho va fer el seu altre jo. La investigació continua sota secret de sumari i la Guàrdia Civil ha reforçat el dispositiu que cerca el ganivet amb què s'hauria produït l'assassinat.
Catalunya Informació.
Ara els titulars de l'actualitat esportiva.
La catalana Andrea Fuentes és la nova seleccionadora espanyola de natació artística. Fuentes, que ve de guanyar una plata olímpica dirigint l'equip dels Estats Units, substitueix a la japonesa Mayuko Fujiki. Al Barça, Fermín López ha tornat als entrenaments després de guanyar l'hora als Jocs i tot plegat pendents a un Barça pendent del futur d'Ilkay Gundogan, que té molts números per sortir del club. I en ciclisme, d'aquí menys de mitja hora, començarà la quarta etapa de la Vuelta, etapa de muntanya de 170 quilòmetres entre Plasencia i Pico Villuercas. El belga Wout van Aert és líder amb 13 segons d'avantatge sobre McNulty.
I el temps, la tarda seguirà assolellada amb algunes nuvolades al Pirineu, però sense precipitacions. Demà tornarà a ser un dia de sol, però ja amb més nuvolades al matí a la costa central i la tarda al Pirineu, amb la possibilitat d'alguna gota. Les temperatures es mantindran sense canvis. Què tal, com esteu? Ara passen 4 minuts de la una del migdia.
Catalunya Informació. Núria Oriol.
Som-hi. La intervenció de Joe Biden ha marcat la primera jornada de la Convenció Demòcrata que s'ha obert a Chicago i que ha d'entronitzar Kamala Harris com a candidat a les presidencials de novembre. El president dels Estats Units ha estat rebut amb una llarga ovació en reconeixement a la seva renúncia. Harris afronta ara el repte de dotar l'eufòria de contingut i comunicar el seu programa per la Casa Blanca. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas.
Amb mil jugacions i llàgrimes i amb milers de persones corejant Thank you, Joe, and Will of Joe, Joe Biden ha ofert el que potser ha estat el discurs de la seva vida després de més de mig segle de servei públic. Als 29 anys era massa jove per senador i avui sóc massa vell per ser president, ha proclamat. 50 minuts reivindicant el seu llegat, atacant Donald Trump i oferint el seu suport explícit a Kamala Harris.
Selecting Kamala.
Escollir Kamala va ser la primera decisió que vaig prendre i ha estat la millor decisió de tota la meva carrera. És dura, té experiència i moltíssima integritat. La seva història simbolitza el millor de la història americana i com els millors presidents, abans ha estat vicepresidenta.
La batalla del 2024 torna a presentar-se, assegura Joe Biden, com una batalla existencial per l'ànima dels Estats Units i per la democràcia.
Vam salvar la democràcia el 2020 i ara hem de tornar a salvar-la el 2024.
Seré el millor voluntari de la campanya de Kamala Harris, afegia amb humor un Joe Biden molt més segur i energètic del que l'hem vist els últims mesos. L'acompanyava molt de prop la seva família, amb la seva dona Jill Biden i la seva filla Ashley al capdavant. Ha estat una nit intensa, amb milers de persones en estat d'èxtasi, en què també hem vist una Hillary Clinton especialment punyent per qui la candidatura de Kamala Harris obre un nou futur. És a dir, el que feia temps que esperàvem.
Vull que els meus nets sàpiguen que jo vaig ser aquí en aquest moment, que nosaltres vam ser aquí i que vam estar al costat de Kamala Harris a cada pas del camí. Aquest és el nostre moment, Amèrica. Aquí és on ens posem dempeus. El futur és aquí, el tenim a l'abast. Anem i guanyem-lo.
Des del seu seient al United Center, al centre de Chicago, Kamala Harris aplaudia, sempre amb un somriure. Ha fet, de fet, la seva primera aparició a l'escenari, sobretot per elogiar Joe Biden, però es reserva pel discurs de l'últim dia, dijous.
I avui hem de lamentar la mort als 117 anys de l'olotina Maria Abranyes. Era la dona més vella del món. Va superar la Covid el 2020. L'any passat es va convertir en la degana del planeta i la seva longevitat, de fet, era objecte d'estudi mèdic. Girona, Fèlix Martín.
Maria Abranyes va morir ahir. Aquest matí han fet els funerals a Olot i l'han incinerat. En el compte familiar d'Instagram expliquen que va morir tranquil·la mentre dormia i que fa poc ella mateixa lamentava que quan es morís deixaria de prendre cafè i iogurt. Els deia que la mort la trobaria gastada d'haver viscut tant, però també afegia: vull que em trobi somrient, lliure i satisfeta. Les mostres de condol per la mort de l'àvia de Catalunya s'han multiplicat aquest matí, com ara les del president de la Generalitat, Salvador Illa. Maria Abranyes va complir els 117 anys el 4 de març. Aquell mateix dia van veure publicada a les xarxes socials una fotografia seva, a la residència asseguda, amb globus de colors i un pastís amb les espelmes dels números. La família explicava que estava tranquil·la, que havia perdut mobilitat, visió, oïda o memòria, però que no li feia mal res, això sí. Considerava una ximpleria això dels rànquings i també els rècords Guinness. El 2019, per exemple, explicava que de tot el que havia viscut, encara li sorprenia com havia canviat el món de les comunicacions.
Un canvi total, molt gran, amb aspectes molt avançats. I bueno, sempre hem de dir que tot ha anat avançant molt, sobretot la manera de comunicar-se les persones. Ara és facilíssim i antes era molt difícil.
Nascuda a San Francisco, als Estats Units, el 1907, va retornar a Catalunya amb la família quan tenia 7 anys. Recordava les dues guerres mundials, la Guerra Civil Espanyola, i tothom en va estar pendent el 2020, quan va agafar la Covid als 113 anys, però la va superar. El seu cas és objecte d'estudi mèdic i els científics tenen guardades les seves cèl·lules per intentar esbrinar el perquè de la seva longevitat. Ella en tenia la resposta a preguntes d'una cuidadora l'any passat.
Vostè per què creu que ha viscut tants anys?
Perquè ha tingut salut. In a quiet
moment. I reconeixia una vida tranquil·la, sense excessos.
De vegades és una vida ordenada o socialment molt agradable i bé, una vida bé, sense fer excessos.
Segons els registres documentats i verificats, Maria Abranyes ha estat la vuitena persona del món que ha viscut més anys de tota la història. Totes dones. Una ciutadana francesa, Jean Calment, encapçala el rànquing quan va morir el 1997, tenia 122 anys.
Catalunya Informació.
I d'altra banda, l'Hospital de Parc Taulí de Sabadell ha donat l'alta al nadó més petit nascut mai al centre, les 22 setmanes i 6 dies de gestació i amb només 450 grams de pes. La petita de nom Melanie és un dels pocs casos a tot l'estat de nadons nascuts al voltant de la setmana 22 d'embaràs i que aconsegueixen sobreviure. En els últims 20 anys ha nascut a tot l'estat 58 nadons a 22 setmanes i només 4 han sobreviscut, inclosa la Melanie. La petita va néixer el 7 d'abril de forma molt prematura a causa d'una incompetència cervical de la mare que impedia que pogués retenir la criatura. La mare va ingressar a les 22 setmanes i mitja de gestació i llavors l'equip d'obstetrícia va decidir tractar-la amb corticoides per estimular el desenvolupament dels pulmons de la petita. La Melanie ha estat 4 mesos ingressada, l'han hagut d'intervenir 2 vegades, però ha anat creixent i desenvolupant-se i finalment ara ha pogut rebre l'alta. 4 minuts i un quart de 2 del migdia en declaracions d'aquesta emissora als responsables del programa de prevenció de consum de drogues Energy Control demanen que es faci un major control de la venda de l'òxid nitrós, conegut com a gas del riure. Es tracta d'una substància que cada vegada és més present als entorns d'oci nocturn i provoca eufòria, però també agressivitat. Barcelona, Cristian Roldán.
Sobretot entre els joves i durant els mesos d'estiu. A més, l'òxid nitrós és una substància legal i s'utilitza als àmbits de la indústria i l'hostaleria. De fet, es pot comprar per internet a preus molt baixos. Per aquest motiu, Josep Rovira, membre fundador d'Energy Control, considera que la facilitat amb què es pot adquirir és a hores d'ara el principal element de risc.
Nosaltres sabem que, evidentment, aquesta disponibilitat que hi ha d'aquesta substància doncs, és un element de risc, que s'ha de veure en quina manera doncs, es pot fer un major control de l'accés a compra.
Inhalar aquesta substància provoca un estat d'estabornament i pèrdua d'atenció momentània que es pot allargar fins a 15 minuts, uns símptomes que poden ser molt perillosos si es duen a terme altres activitats que requereixen concentració, com ara conduir.
La seva situació de concentració està alterat i, evidentment, doncs, posaria en risc a les persones i a ell mateix. Hi ha països que ja han observat que hi ha accidentabilitat associada en aquest consum d'òxid nitrós.
El consum intensiu d'òxid nitrós pot causar problemes a la medul·la espinal i fins i tot provocar morts per asfíxia.
I pendents avui de la reunió de la ponència d'emergències del Ministeri de Sanitat per analitzar amb les diferents comunitats l'emergència sanitària creada per la infecció per Mpox, coneguda com a verola del mico. El subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que el risc a casa nostra és baix i que, per tant, no cal fer grans canvis en els protocols actuals més enllà de les mesures de precaució pel personal sanitari que pugui actuar sobre el terreny.
A nivell nostre, el risc és relativament baix i jo crec que no calen mesures extremes. No? Potser valorar el tema, no?, de les persones que puguin anar a aquesta zona per fer cooperació sanitària i atendre directament a pacients infectats, però més enllà d'això, jo crec que no cal fer canvis ni en el que estem fent actualment ni en les recomanacions de vacunació.
Una de les decisions que sí que es podrien prendre avui seria sobre la necessitat de seqüenciar el virus de tots els casos que es notifiquin per poder detectar a temps si arriba la nova variant, que és més perillosa.
Ara mateix no anem diferenciant les diferents variants. Poso que un dels temes que parlarem és si realment en el cas de que tinguem una persona afectada que prové de la zona del centre d'Àfrica com fruit de cooperació o alguna cosa semblant, i hauríem d'ampliar els estudis i els diagnòstics que fem habitualment per valorar si realment es tracta o no d'aquesta nova variant.
I canviem de tema, el govern espanyol la prohibirà contractar la llum i el gas per telèfon si no ho ha demanat al client. Un reglament que està en tràmit vol eliminar els abusos que les comercialitzadores energètiques continuen fent via telefònica amb trucades a spam. L'Organització de Consumidors FOACUA valora positivament la mesura, però lamenta que no s'hagi ampliat també a les companyies telefòniques. Rubén Sánchez és el seu portaveu.
No entendemos por qué solo en energía. El gobierno tendría que haber coordinado actuaciones entre el Ministerio de Transición Ecológica y el de consumo, precisamente para valorar que si se prohíbe la contratación telefónica en esas circunstancias para la energía, se tendría que también prohibir para cualquier otro tipo de producto o servicio, muy especialmente los de telecomunicaciones, que son los segundos más relacionados con llamadas spam.
I us hem de parlar de la greu sequera que afecta el Priorat, que ha obligat a tallar des d'aquesta setmana l'aigua de la Morera de Montsant i Escaladeis. És un exemple de la situació extrema que es viu a la comarca, on la falta de pluges ha assecat els pous i l'arribada d'estiuejants ha acabat amb les poques reserves que els quedaven. L'alcaldessa Meritxell Martorell ens avança que a finals de setmana els podria començar a arribar aigua amb camió cisterna.
Tenim dos pous a Escaladei que estan bastant crítics i un pou que teníem a la Morera que era bastant més petitó però que també ja s'ha eixugat. I hem començat a fer gestions per portar aigües amb cubes perquè veiem que no ho aguantarem.
Però el que passa a la Morera del Montsant és una excepció. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, preveu que aviat també es podrien quedar sense subministrament als quatre pobles que depenen del pantà de Siurana, Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera.
La reserva d'aigua que hi ha a l'embassament de Siurana no arribarà a les previsions que hi havia, de tal manera que podria ser que ara, de cara al setembre, de cara a la tardor, també es vegin obligats a tenir restriccions.
Tant l'alcaldessa de Montsant com el president del Consell Comarcal es confessen molt preocupats pels efectes que la falta d'aigua tindrà per la Verema, en una zona de gran concentració de cellers i amb dues denominacions d'origen, la del Priorat i la de Montsant, caldran solucions excepcionals per garantir tota l'aigua que cal per produir vi. A tot això, els embassaments de les conques internes continuen baixant i ja estan al 31,6%, gairebé un punt menys que la setmana passada. Un quart de dues a migdia i un minut. Fem atenció ara de la situació del trànsit. Comprovem quins problemes hi ha ara mateix a autopistes i carreteres del país. Amb la Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, en primer lloc, destacar la C63, que és una via molt transitada a l'estiu, hi ha hagut retencions destacables i, de fet, s'han anat mantenint aquests trams de retenció compactes. Ara, a aquesta hora, de fet, hi ha una congestió de trànsit en aquesta carretera, i ho diem per qui ens escolti en aquesta cua, des de Lloret Blau fins a Lloret de Mar, perquè hi ha hagut un accident just a la cua. Per tant, hi ha una retenció destacable i s'haurà de tenir paciència que s'aixugui del tot aquest tram d'aturada direcció cap al sud, cap a les platges. A la resta encara queden retencions, Núria, a l'autovia 7 a Tarragona, direcció cap al nord, per obres, per bé que són curtes, la C31 amb aturades d'entrada a Torroella de Montgrí, GI614 en cada Cadaqués, també direcció cap a les platges, o les obres que fan la guitza a la C17 a Canovelles, sentit sud, i la ronda d'Alt entre Vallcarca i la Vall d'Hebron, això a Barcelona, fins a arribar al punt de les obres amb retencions pràcticament cada dia. Pel que fa al transport públic, no ens consten incidències importants, però sí que hem de destacar que des del 22 d'agost, és a dir, d'aquí a dos dies i fins l'11 de setembre, es trobarà aturada la circulació ferroviària entre Flix i Móra la Nova i serà per obres de millora de la infraestructura. De moment això és tot. Més informació en Noves Connexions.
I ara la previsió del temps amb el Néstor Gómez.
Temps ben estable el que esperem de cara a les properes hores amb un gran domini del sol i tot i que puguin aparèixer alguns núvols aquesta tarda sobre els cims del Pirineu o a les muntanyes del prelitoral, de precipitacions no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més, al voltant d'un, dos graus respecte a la jornada d'ahir. S'esperen valors de 36, 37 graus cap a les Terres d'Ebre, 35 cap a Ponent, entre 32 i 34 a la Catalunya Central, a les comarques de Girona, es mouran a l'entorn dels 32 i les valls del Pirineu i a la costa al voltant dels 30. Una tarda, doncs, ben tranquil·la, amb un vent que predominarà de component sud, sobretot aquesta tarda, fent que l'aixafogó comenci a notar-se una miqueta més a la façana costanera. De cara a demà tenim novetats. Novetats a primera hora del dia, amb núvols a la façana costanera, que no descartem que cap a l'àrea de Barcelona, costa central, deixés caure alguna feble precipitació. Un matí també de nou, amb núvols baixos, cap a Osona, cap al Bages, cap a la Noia, fins a mig matí aproximadament. I demà a la tarda, doncs, continuaríem parlant d'un temps una miqueta insegur, només a Osona i al Ripollès, on podrien caure algun ruixadet. A la resta del país, la jornada de dimecres serà tranquil·la i amb temperatures similars a les d'avui.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
10 minuts i 2 quarts de 2 del migdia. A aquesta hora us acostem una notícia que acabem de conèixer perquè els Mossos investiguen la mort violenta de 3 persones, 2 dones en un pis de Rubí, un home a Castellbisbal que podria ser l'autor material del doble crim. Els fets han passat aquest migdia al barri de Can Alsamora de Rubí. Quan tinguem més dades us les acostem de seguida. Mentrestant, el jove de 20 anys, detingut per haver mort un nen d'11 anys aquest diumenge a Mocejón, Toledo, diu que va cometre el crim perquè no es va poder controlar i que ho va fer el seu altre jo. Així ho recull l'agència EFE de fonts properes a la investigació, que expliquen que el jove pateix un trastorn mental. La investigació continua sota secret de sumari i avui la Guàrdia Civil ha reforçat el dispositiu per localitzar el ganivet amb què s'hauria produït el crim. El detingut és un noi de 20 anys de nacionalitat espanyola que va confessar el crim al moment i va explicar que havia llançat l'arma en un canal pròxim. Segons els testimonis, quan el van arrestar, el detingut delirava i tenia un discurs poc coherent. Avui la delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa, Milagros Tolón, criticava els discursos xenòfobs i les especulacions que han envoltat el cas abans de la detenció.
Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales, porque sus bulos hacen mucho daño y pueden provocar la ira a gente inocente.
El jove continua retingut a les dependències de la Guàrdia Civil a Toledo després de passar a disposició judicial. Els fets van passar diumenge quan el Mateo, d'11 anys, estava jugant amb els seus amics al camp de futbol del poble. Un home amb la cara tapada se li va acostar i el va apunyalar de manera indiscriminada i sense motiu aparent. El rei Carles d'Anglaterra visita avui la població del Southport 3 setmanes després que un noi matés a ganivetades 3 nenes durant una classe de ball. Els fets van desencadenar una onada de protestes xenòfobes arreu del Regne Unit que va acabar amb més de 470 detinguts amb càrrecs. El monarca té previst trobar-se amb els supervivents de l'atac, la majoria menors, i també amb les autoritats locals, sobretot les religioses, per abordar l'esclat de violència. L'agressor és un noi de Cardiff, de 17 anys, i de pares ruandesos. El van detenir immediatament i no se sap encara el motiu de l'agressió.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
I anem ara per d'altres qüestions. Canviem radicalment de tercer informatiu i entrem en el terreny cultural perquè el carrer Mozart ha guanyat el primer premi del concurs de carrers guarnits a la Vila de Gràcia amb una decoració dedicada, en aquest cas, a Mozart, com us dèiem, i específicament a l'estudi Ghibli del director japonès d'animació Hayao Miyazaki. Barcelona, Òscar Callau.
El carrer Mozart ha guanyat el primer premi del concurs de guarniments de la Festa Major de Gràcia amb la decoració titulada Mozartsaki, que reprodueix el món i els personatges de l'aclamat estudi d'animació Ghibli, els grans renovadors de l'anime japonès. La Ima Viudes és la secretària del carrer.
Molta energia, hem patit molts anys, sempre hem anat en progressió ascendent durant aquests últims anys amb un grup que s'ha deixat la pell. Necessitàvem això, la veritat.
El segon premi ha estat per la plaça Rovira i Trias amb el guarniment Wedding Chapel i el tercer per al carrer Jesús amb Discodèlia. Durant l'acte, els representants de les colles s'han conjurat per solucionar el conflicte intern que aquest any els ha deixat sense correfocs ni cercaviles.
I ara hi posem una mica de música.
Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol.
Són els Tiets. Actuen aquest vespre a Puigcerdà, dins el festival La Samarfé Cerdanya. El seu segon disc, Epic Solete, els ha consolidat com un dels grans grups del moment a casa nostra i lluny d'aturar la seva activitat després d'un 2023 frenètic. Aquest 2024 segueixen de gira i amb un directe reformulat.
Felicità, és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicità.
Aquest és un altre concert d'avui. Serà el de Svetlana a la Seu d'Urgell. El duet, format per Júlia Díaz i Roc Bernadí, estan de gira amb el seu primer disc, que es diu Marrana, i que recopila algunes de les cançons que havien anat publicant des del 2021. En poc temps s'han convertit en un grup referent de l'escena alternativa del col·lectiu LGTBI Qua Més de Parla Catalana. També aquest vespre, en aquest cas a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, actuarà l'Orquestra de Guitarres de Barcelona, una de les pioneres del seu gènere i una de les més reconegudes del món. Ho faran dins el Mediterranean Guitar Festival i interpretaran obres que van des del barroc fins a l'actualitat. Al llarg dels seus 25 anys de trajectòria han format a part el grup més de 150 guitarristes d'arreu del món i han tocat en algunes de les sales més prestigioses. I la pianista Judit Jauregui interpretarà aquest vespre a Barcelona diverses peces romàntiques de Chopin o de Schumann. Nascuda a Sant Sebastià, ha estudiat a Múnich sota la tutela del mestre rus Vadim Sushanov i ha col·laborat amb orquestres d'arreu del món. Ara toquen els esports.
Els esports.
Amb el Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. La catalana Andrea Fuentes és la nova seleccionadora espanyola de natació artística. Així ho ha fet oficial la Federació Espanyola, que ha agraït la japonesa Mayuko Fujiki la feina desenvolupada els darrers 7 anys, destacant l'or de Fukuoka 2023 i el recent bronze als Jocs Olímpics de París amb 4 nedadores catalanes. Andrea Fuentes ve de guanyar una medalla de plata olímpica dirigint l'equip dels Estats Units i arriba amb l'exgimnasta Víctor Cano, que feia d'entrenador d'acrobàcies a l'equip nord-americà. En futbol, en clau Barça, Fermín López s'ha reincorporat als entrenaments després de guanyar l'or olímpic amb Espanya. D'altra banda, l'actualitat passa pel mercat i el nom del dia és el d'Ilkay Gundogan. L'alemany ara mateix té molts números per sortir, mentre, això sí, fonts properes al jugador asseguren que els motius per la seva sortida són econòmics, ja que no n'hi ha cap d'esportiu per la seva marxa. Això sí, Gundogan està disposat a sortir i ajudar el club en aquest aspecte. Un jugador que, per cert, ahir a la xarxa es va anunciar que es retirava de la selecció alemanya. Mentrestant, ahir representants del Betis van aterrar a Barcelona per tal de negociar la possible incorporació de Vitor Roque al conjunt andalús. I, per cert, d'aquí uns minuts, de fet, en directe, tenim la presentació del Girona al porter Pau López, la darrera incorporació del conjunt blanc i vermell. I tornant al Barça, en aquest cas el primer equip femení, perquè les 8 futbolistes olímpiques amb la selecció espanyola han tornat ja a la disciplina blaugrana i ja s'han exercitat. Recordem que aquest divendres l'equip juga el trofeu Joan Gamper contra el Milan.
Catalunya Informació.
Es porta en directe a aquesta hora en ciclisme. Tenim en directe, comença la quarta etapa de la Vuelta. Una etapa entre Aminicia, Plasència i final al Pico Villuercas, que és un port de primera categoria. Serà, de fet, el segon port de primera categoria de l'etapa, en una etapa on també n'hi ha un de segona i un de tercera i que té un recorregut total de 170 quilòmetres. L'etapa, com hem dit, acaba de començar i amb el mallot de vermell de líder per el belga Wout van Aert, el belga del Bisbal. Lies va guanyar ahir la tercera etapa de la ronda espanyola imposant-se a l'esprint. A la general, per cert, Van Aert té un avantatge de 13 segons respecte al segon classificat, el nord-americà Brandon McNulty. Això sí, el seu líder d'equip, Sepp Kuss, va avisar que probablement avui les coses serien diferents i el belga acabi perdent aquest mallot de líder. En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge d'Ousmane Garouba. L'aler pivot, format a les categories inferiors blanques, torna a Madrid després de 3 temporades jugant entre la NBA i la Lliga de Desenvolupament i signa pels blancs fins al 2027. També en àmbit poliesportiu, aquest dijous comença la Copa Amèrica de Vela. Demà els vaixells sortiran a fer l'entrenament oficial previ i dijous començaran els enfrontaments de la regata preliminar de Barcelona, que s'allargaran fins diumenge. Una Copa Amèrica que disputen 6 equips, el que defensa el títol, l'Emirates New Zealand, i 5 altres aspirants. Escoltem Aurora Catà, la vicepresidenta de la Copa Amèrica.
Tot super a punt i a més aquesta regata té la singularitat de que, tot i ser la regata preliminar, la tercera serà la primera on veurem els nous vaixells competir entre ells.
El camp de regates, recordem-ho, és davant de la façana marítima barcelonina, entre la platja del Bogatell i el passeig de l'Escullera. De dijous a dissabte, com hem comentat, els sis equips s'enfronten entre ells en regates d'un contra un i els dos millors disputaran diumenge la final d'aquesta regata preliminar. Més coses en tennis. Al torneig de Cincinnati, el número 1 del món, l'italià Jack Sinner, va guanyar ahir la final en desfer-se del nord-americà Tiafoe, mentre que en el quadre femení, la bielorussa Sabalenka va derrotar la també nord-americana Jessica Pegula. Mentrestant, a la prèvia de l'Open dels Estats Units, la catalana Marina Bassols va passar la següent ronda mentre que Volsova i Maristany van caure. Aquesta nit, per cert, juga Rebeca Massarova. I en hoquei patins, Andy Colaiani és el nou entrenador del Palau Solità i Plegamans. L'entrenador argentí dirigirà l'equip femení la temporada 24-25.
Ara mateix, a 2:15 del migdia, a aquesta hora, la redacció treballa per ampliar aquesta informació que us hem avançat fa pocs minuts. Els Mossos investiguen la mort violenta de tres persones, dues dones en un pis de Rubí i un home castellbisbal que podria ser l'autor material del doble crim. Els fets han passat aquest migdia al barri de Canals Amora, de Rubí. Dimarts, en què hem de lamentar també la mort de Maria Branyes, la dona més vella del món. Vivia fa temps en una residència d'Olot, a la Garrotxa, i tenia 117 anys. La seva longevitat ha estat objecte d'estudi mèdic. I d'altra banda, l'Hospital de Parc Taulí de Sabadell ha donat l'alta a un nadó prematur que va néixer amb només 22 setmanes i 6 dies. Es tracta d'un dels pocs nadons tan petits que ha aconseguit sobreviure a casa nostra. I des d'ara fins les dues, també us explicarem que els equips de rescat italians reprenen la recerca dels sis desapareguts en el naufragi d'un veler d'un multimilionari a Sicília. A banda de la propietària de vaixell, tampoc s'ha localitzat encara el president del banc nord-americà Morgan Stanley, Jonathan Blumer. També passarem per Israel, que bombardeja una escola a Gaza i mata almenys 10 palestins segons les autoritats locals. Blinken és a Egipte, l'intent de rellençar el diàleg per una treva entre Israel i Hamas. I Facua denuncia al Ministeri de Consum increments de preus de les grans cadenes de supermercats en els aliments bàsics per no perdre beneficis arran de la baixada de l'IVA. I us parlarem també d'esports amb el Marc Andrés. Bon dia.
Bon dia.
De què exactament?
De la catalana Andrea Fuentes, que és la nova... De la catalana Andrea Fuentes, que és la nova seleccionadora espanyola de natació artística. Així ho ha fet oficial la Federació Espanyola, que ha agraït a la japonesa Mayuko Fujiki la seva feina desenvolupada els darrers 7 anys. Fuentes, per cert, ve dels Estats Units, o havia entrenat als Estats Units en aquests passats Jocs Olímpics, on va aconseguir la medalla de plata.
Gràcies i fins ara. I pel que fa al temps, la tarda seguirà assolellada amb algunes nuvolades al Pirineu, però sense precipitacions. Demà tornarà a ser un dia de sol, però ja amb més nuvolades. Al matí a la costa central i la tarda al Pirineu, amb la possibilitat d'alguna gota, i les temperatures es mantindran sense canvis. Els Mossos investiguen la mort violenta de tres persones, dues dones en un pis de Rubí, un home a Castellbisbal, que podria ser l'autor material del doble crim. Els fets han passat aquest migdia al barri de Canals Amora, de Rubí. És una informació que fa molt pocs minuts hem conegut a la redacció de Catalunya Informació, que estem treballant per ampliar doncs, la notícia i poder donar-vos més detalls. Aquest matí hem sabut la mort de l'olotina Maria Branyes, la dona més vella del món. Tenia 117 anys i la seva longevitat era objecte ja d'estudi mèdic. Girona, Fèlix Martín.
Segons s'ha sabut avui, Maria Branyes va morir ahir a la residència d'Olot, on residia des de feia anys. Aquest matí ja l'han incinerada i s'ha fet la cerimònia, s'han fet els funerals en la més estricta intimitat de la família. Maria Branyes era considerada la persona més vella del món. Ho feia la Gerontology Research Group, un grup de recerca dedicat a establir doncs, les persones més grans del planeta. Branyes va aconseguir el reconeixement al gener de l'any 2023, quan va morir també una altra dona, una ciutadana francesa, Lucy Randon, als 118 anys. Nascuda l'any 1907 a San Francisco, als Estats Units, Maria Branyes i la seva família van tornar a Catalunya el 1914. Des de fa anys residia a la residència d'Altura d'Olot. El 2020, Branyes va patir la Covid amb 113 anys. Tot i això, l'Olotina va poder superar la malaltia.
I d'altra banda, l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha donat l'alta al nadó més petit nascut mai al centre les 22 setmanes i 6 dies de gestació i amb només 450 grams de pes. La petita, de nom Melanie, és un dels pocs casos a tot l'estat de nadons nascuts al voltant de la setmana 22 d'embaràs i que aconsegueixen sobreviure. De fet, en els últims 20 anys han nascut a tot l'estat 58 nadons de 22 setmanes i només 4 han sobreviscut, inclosa la Melanie. La petita va néixer el 7 d'abril de forma molt prematura a causa d'una incompetència cervical de la mare que impedia que pogués retenir la criatura.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
Sortim a l'exterior, passem per Chicago perquè la intervenció de Joe Biden ha marcat la primera jornada de la Convenció Demòcrata que ha d'entronitzar Kamala Harris com a candidata a les presidencials del mes de novembre. El president dels Estats Units ha estat rebut amb una llarga ovació en reconeixement a la seva renúncia. Harris afronta ara el repte de dotar l'eufòria de contingut i comunicar el seu programa per la Casa Blanca. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas.
Amb mil oracions i llàgrimes i amb milers de persones corejant Thank you, Joe, and Will of Joe, Joe Biden ha ofert el que potser ha estat el discurs de la seva vida després de més de mig segle de servei públic. Als 29 anys era massa jove per senador i avui sóc massa vell per ser president, ha proclamat. 50 minuts reivindicant el seu llegat, atacant Donald Trump i oferint el seu suport explícit a Kamala Harris.
Selecting Kamala.
Escollir Kamala va ser la primera decisió que vaig prendre i ha estat la millor decisió de tota la meva carrera. És dura, té experiència i moltíssima integritat. La seva història simbolitza el millor de la història americana i com els millors presidents, abans ha estat vicepresidenta.
La batalla del 2024 torna a presentar-se, assegura Joe Biden, com una batalla existencial per l'ànima dels Estats Units i per la democràcia.
Vam salvar la democràcia el 2020 i ara hem de tornar a salvar-la el 2024.
Seré el millor voluntari de la campanya de Kamala Harris, afegia amb humor un Joe Biden molt més segur i energètic del que l'hem vist els últims mesos. L'acompanyava molt de prop la seva família, amb la seva dona Jill Biden i la seva filla Ashley al capdavant. Ha estat una nit intensa, amb milers de persones en estat d'èxtasi, en què també hem vist una Hillary Clinton especialment punyent per qui la candidatura de Kamala Harris obre un nou futur. És a dir, el que feia temps que esperàvem.
Vull que els meus nets sàpiguen que jo vaig ser aquí en aquest moment, que nosaltres vam ser aquí i que vam estar al costat de Kamala Harris a cada pas del camí. Aquest és el nostre moment, Amèrica. Aquí és on ens posem dempeus. El futur és aquí, el tenim a l'abast. Anem i guanyem-lo.
Des del seu seient al United Center, al centre de Chicago, Kamala Harris aplaudia, sempre amb un somriure. Ha fet, de fet, la seva primera aparició a l'escenari, sobretot per elogiar Joe Biden, però es reserva pel discurs de l'últim dia, dijous.
Gràcies, Cèlia. I us expliquem ara també que almenys 10 palestins han mort en un bombardeig israelí sobre una escola que acollia famílies desplaçades a Gaza, segons informen les autoritats de Hamas. Les forces d'Israel confirmen l'atac, però insisteixen que l'objectiu eren islamistes que hi tenien un centre de comandament. Israel manté la campanya militar a tots els fronts, mentre els Estats Units intenten rellençar el diàleg per un alto el foc. El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, és avui a Egipte i després anirà a Qatar. Hamas rebutja la nova proposta dels Estats Units que té el suport d'Israel, segons assegura Blinken de les converses que van tenir a Tel Aviv. Sentim el portaveu dels islamistes Osama Hamdan.
No hi ha dubte que hi ha un intent de vendre optimisme, que ja es va veure després de la reunió de Doha. Però no em sembla que aquest optimisme sigui seriós, sinó tot el contrari. Aquest optimisme intenta amagar molts dels obstacles que estan creant els negociadors israelians.
Els islamistes palestins exigeixen una treva total i la retirada total de l'exèrcit israelià de Gaza, inclòs el punt de Rafah, la frontera amb Egipte, on Israel vol tenir-hi un destacament. Israel ha recobrat avui els cossos de 6 hostatges segrestats durant l'atac del 7 d'octubre. Es calcula que Hamas encara reté un centenar d'hostatges, dels quals una setantena són vius. El Parlament d'Ucraïna ha aprovat avui una llei que preveu prohibir les entitats vinculades a l'Església Ortodoxa Russa, considerades còmplices de la invasió. Els legisladors han tirat endavant el text considerant que la incursió ucraïnesa a Rússia compleix dues setmanes. El president Zelensky confirmava l'avanç i la consolidació militar a la regió fronterera de Kharkiv, on han destruït tres ponts per frenar la contraofensiva.
A dia d'avui, les nostres forces controlen més de 1.250 quilòmetres quadrats de territori enemic, 92 assentaments. Continuem reforçant les nostres posicions, estabilitzant zones conquerides i, el que és més important, acumulant guanys com a moneda de canvi per a Ucraïna.
Rússia nega els avanços ucraïnesos i intensifica la campanya militar al Donbass, a l'est d'Ucraïna, on té concentrats la majoria d'efectius. Cinc minuts i tres a quarts de dues, l'Organització de Consumidors FACUA denuncia que les grans cadenes de supermercats han incrementat preus per no perdre beneficis arran de la baixada de l'IVA aplicada pel govern espanyol a un grup d'aliments bàsics. Ho focalitza sobretot en el preu de les marques blanques d'oli d'oliva. L'organització ha presentat una denúncia al Ministeri de Consum en què constata preus idèntics entre les grans cadenes i espera l'obertura d'un expedient sancionador per acabar amb la situació actual, que ha descrit així el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez.
Creemos que el Consejo de Ministros debería estar especialmente preocupado por la ineficacia de la medida de la bajada del IVA. Ha sido un error, solo ha beneficiado a la gran industria alimentaria y a los supermercados. Los consumidores no hemos visto aliviada nuestra economía doméstica y, al contrario, las empresas han permitido seguir aplicando subidas de márgenes porque aquí no pasa nada.
FACUA ha presentat una web que compara l'evolució diària dels preus de l'oli d'oliva a sis grans cadenes de supermercats. Són Mercadona, Carrefour, Eroski, Dia, Hipercor i El Campo. L'adreça és super.facua.org, que ja està activa. Ha començat per l'oli d'oliva i de girassol i la llet i ho estendrà a 1.400 productes. Si veu el producte que ha pujat més el dia d'avui i els increments de preu més elevats de l'últim mes.
Catalunya Informació.
La malaltia de la llengua blava continua expandint-se entre els ramats de vaques i ovelles de la demarcació de Lleida. Els últims dies han aparegut els primers focus al Pallars Sobirà i al Solsonès. Corresponsal a Pallars Sobirà, Eloi Barrera.
El Departament d'Agricultura confirma que la llengua blava ha arribat a tres explotacions ramaderes del nord del Solsonès, als municipis d'Odèn, Navès i la Coma i la Pedra, i també continua expandint-se per l'Alt Pirineu. Ara ja ha entrat al Pallars Sobirà, en aquest cas a dos ramats, d'Esterri de Cardós i de Baix Pallars. Ara, doncs, la infecció ja afecta 16 comarques catalanes, a la meitat nord del país. La llengua blava és una malaltia infecciosa que no es contagia, sinó que arriba per la picada d'un mosquit. Afecta el bestiar boví i oví en diversos graus. Els pitjors poden provocar avortaments o la mort dels animals. Això sí, no afecta les persones i, per tant, les autoritats sanitàries recorden que el consum de llet i de carn és totalment segur.
L'Ajuntament de Girona començarà a multar al setembre els ciclistes que circulin pel barri vell, vagin en sentit contrari o per les voreres. S'han endurit les restriccions després de les queixes de veïns i entitats i aquests dies estan fent una campanya informativa sobretot als cicloturistes a estrangers. Girona, Fèlix Martín.
S'ha fet un pla d'acció, es van posar senyals pel barri vell i ara ja fa uns dies, en una segona fase, s'informa. Agents cívics i policia municipal de Girona reparteixen un tríptic als ciclistes d'aquí i sobretot als estrangers, recordant les normes. S'ha publicat en quatre idiomes i també se'n fa difusió a través de comerços i hotels, com ha detallat aquesta emissora Sílvia Liu, la regidora de Seguretat.
El tríptic, per facilitar doncs, la comprensió, l'hem editat en quatre idiomes. La informació l'estem fent amb els agents cívics de la ciutat i ho hem lligat també amb l'entrega del material a hotels, botigues especialitzades, oficina de turisme i altres comerços de la ciutat que en faran també difusió. Un cop repartit el material, preveiem que al setembre es comenci la tercera fase d'aquest pla d'acció, que serà la sancionadora per part de la Policia Municipal de Girona.
De moment estan fent aquesta campanya informativa, es concentra el barri vell i el Mercadal a una i altra banda del riu Unyà. Són els dos barris de Girona que concentren l'activitat de les empreses vinculades al cicloturisme i també els allotjaments turístics on la majoria d'aquests visitants hi fan estada.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
La sala Versus Glòries a l'Eixample de Barcelona torna a proposar la comèdia Anglamort, que arribarà a les 100 representacions i més de 7.000 espectadors. A partir de demà i fins al 22 de setembre, els espectadors tornaran a ser testimonis de com es pot complicar un acomiadament en una petita empresa que es va convertir en el millor espectacle de proximitat als Premis Teatre Barcelona el 2021. L'obra, escrita a quatre mans per Sergi Balbel i Roc Esquius, juga amb la paraula i el gest i amb l'atenció del que es diu i el que es calla. L'actor i director artístic de Versus Glòries, Ramon Godino, justifica el títol de l'obra.
Com si succeïssin a l'angle mort del retrovisor d'un vehicle. I és que l'obra, a més de la crisi, ens parla dels angles morts, d'allò que ens passa desapercebuts, però que pot acabar per capgirar-ho tot.
I aquest angle a mort s'aconsegueix creant dos escenaris paral·lels que l'espectador sempre veu, però no sempre sent el que s'hi diu.
Juga amb dos espais que conflueixen alhora. I allò dit i no dit, és a dir, la paraula i el gest. Per tant, el públic veurà simultàniament dos espais i dues escenes alhora. Una parlada i una altra muda. Al final de l'obra trobarà el sentit de tot plegat.
A Angle Mort, dirigida per Lluís Elias, també intervenen Berta Barr, Antoni de Valle i Rafaela Ribas. Tres quarts de dues, al temps, en Néstor Gómez.
Temperatures una miqueta més altes les que tenim avui arreu del país i pujaran una miqueta més de cara a primera hora de la tarda. S'esperen valors de 36-37 graus cap al Baix Ebre o també a la Ribera d'Ebre, que seran els indrets del país on més pugi la temperatura. Al Pla de Lleida, a l'entorn dels 35 i a la resta del país entre els 32 i 34. Només a les poblacions de les valls del Pirineu o a la costa la temperatura màxima rondarà la xifra dels 30. Tot això marcat dintre d'un panorama assolellat, amb alguns núvols que puguin aparèixer als cims del Pirineu que no ho deixaran precipitació i també cap a punts de les muntanyes del prelitoral o del litoral que tampoc deixaran precipitacions. Tot això dominat pel vent lleugerament de component sud que portaran una miqueta de xafogó a la façana costanera. De cara a demà tenim petites novetats dintre del domini de l'estabilitat, però encara haurem de parlar de la possibilitat d'alguna nuvolada a primera hora del dia cap a la costa central que podria deixar alguna gota a l'àrea de Barcelona, cap al Garraf, Maresme, molt poqueta cosa, i de cara a la tarda també podria caure algun ruixat de tarda típic cap a Osona o Ripollès. Poca cosa. Tot això dintre d'un panorama d'estabilitat que ens mantindrà les temperatures força estables.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
La Institució de les Lletres Catalanes impulsarà beques per a autors, novells i residències literàries. Serà de cara a l'any que ve i l'intenció és que les residències literàries vagin acompanyades d'un ajut perquè els escriptors puguin centrar-se a escriure i alliberar-se d'altres feines. Isa Escun Arretxe és la directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
Unes beques d'escriptura que no només és una remuneració, sinó que també té una mentoria per a autors novells. Per tant, ajudem ja també des del principi que els autors novells d'alguna manera puguin incorporar-se al sistema literari.
El projecte l'ha aprovat la Junta de Govern de la institució i està en procés de redacció de les bases. En paral·lel també volen fer una formació sobre el sistema literari i que no només sigui per als autors de les beques, sinó per tots els autors novells que hi vulguin participar. Elvis Presley, Marilyn Monroe, John Lennon i Mae West protagonitzen la nova sala que acaba d'obrir el Museu de l'Eròtica de Barcelona. L'espai rescata del seu fons una trentena de fotografies, vídeos i altres objectes de col·leccionisme sobre els grans mites eròtics del segle XX. Entre el més destacat hi ha diverses litografies de la polèmica sèrie Bhagwan que John Lennon va dedicar a la seva parella a Yoko Ono, ho explica la directora del Museu Barceloní, Sara Ripert.
La gran suerte de poder tener estos originales aquí y no solo un vídeo donde ellos están haciendo el amor, sino también pues se puede conocer más del por qué hicieron estos vídeos, porque hay tantos dibujos que John Lennon hizo para su mujer y cuál es la historia detrás de eso.
La nova sala del Museu de l'Eròtica també mostra la història de l'estrella del cinema Mae West, coneguda per parlar obertament sobre el seu desig sexual i exposa el rumor sobre una aventura d'una nit entre Marilyn i Elvis.
Hay rumores y se puede ver aquí y saber más sobre estos rumores. De hecho, con Marilyn tenemos en el museo, hay diferentes rumores y escándalos donde ella forma parte, y aquí, como es nuestra protagonista, por decir algo, del museo, se puede investigar más sobre ella.
El centre, que actualment exposa més de 900 peces, rep més de 100.000 visitants a cada any, la gran majoria dels quals són turistes. Situat a la Rambla, davant del Mercat de la Boqueria, és el primer museu dedicat exclusivament a l'art i la cultura eròtica del nostre país.
Aquests detalls de la notícia que hem sabut fa poca estona, que és aquest...
Redacció oberta.
Per ara el que sabem és aquest comunicat oficial.
Portes obertes a Catalunya Informació.
Mirem què passarà a partir d'ara. Saludem aquesta hora.
Aquest és el calendari que aquesta tarda...
Redacció oberta.
I tenim un enviat especial.
Hola, bon dia. Dos escons de diferència.
Els nostres periodistes expliquen el què.
La invasió russa d'Ucraïna coincideix amb un avanç de l'exèrcit.
I sobretot, el per què de cada informació.
Els russos s'ha reduït molt des de fa unes setmanes.
Connecta't a la redacció oberta per anar al centre de la notícia.
A Catalunya Informació ens preguntem si té sentit una renda bàsica.
Connecta't a la redacció oberta per anar al centre de la notícia.
Una pràctica que va generar molta polèmica i que la gent s'hi
també que aquesta posició ha generat...
A Catalunya Informació, cada dia, redacció oberta.
9 minuts i les dues, els concerts de Maria Hain i del grup Serial Killers s'afegeixen a la programació del Festival Acústica de Figueres, que començarà dijous de la setmana vinent. La música en català, però, es manté com el tret d'identitat del festival. Girona, Fèlix Martín.
Saps falsuant i que arreteres irradiant.
Aquesta que sentiu és Maria Hain. La cantant i compositora de Felanitx substitueix una altra cantautora, Sandra Montfort, que no podrà ser Figueres per motius de salut. Actuarà a l'acústica el divendres, dia 30. Mentrestant, el duet barceloní Serial Killers portarà el rock, l'electrònica i el hip-hop l'endemà, dia 31. Tots dos s'afegeixen a la programació ja anunciada per aquesta 29a edició, amb una llarga llista de noms del panorama musical en català. Moixcada, Tiets, Els Amics de les Arts, Guillem Gispert, Figaflaues, Gertrudis, Ginestà o Julieta, entre d'altres. També hi haurà concerts d'artistes locals emergents, amb orígens diversos de Romania, de Rússia o de Guinea. I per al públic familiar es fa una nova edició de l'Acustiqueta, amb Damaris Gelabert, La Clica, Amabauca i l'Orquestra Diversiones. L'acústica es farà de dijous a diumenge de la setmana vinent en tres escenaris al centre de Figueres i, recordem-ho, tots els concerts són gratuïts.
I el festival La Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols tanca amb 56.000 assistents. El certamen del Baix Empordà ha aconseguit una ocupació mitjana de gairebé el 90%. Girona, Pau Masó.
Amaral, Tom Jones, Guillem Gisbert, Gregory Porter o Mushka han estat entre la cinquantena d'artistes que han actuat en aquesta 62a edició. En total, 56.400 assistents han omplert el certamen durant dos mesos. El director del Porta Ferrada és Albert Mallol.
Plenament satisfets, perquè mantenim la línia de fidelitat del públic de les darreres edicions. I bé, això demostra una mica la proposta de la qualitat i la diversitat per atreure diversos públics.
El Festival Porta Ferrada 2024 tancarà avui amb un últim concert de música clàssica amb Miklós Pereñi dins el cicle Solo Bach.
I us expliquem també que el crani descobert fa dos anys a l'abric romaní de Capellades a l'Anoia no és d'un nen d'Artal, com es va creure en un principi, sinó que és d'un cèrvol, Montse Poblet.
La descoberta ara fa dos anys de les restes d'un crani que semblava de Neandertal a Capellades va ser anunciat com un fet excepcional que donaria pistes sobre el comportament social i cultural dels primers homínids que van viure a l'Anoia ara fa 60.000 anys. Palmira Saladier, la codirectora del jaciment, ha admès que es van precipitar i van cometre una error.
El millor és reconèixer que ens vam equivocar. Era un fragment d'un cèrvid. El que passa és que estava molt alterat.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
I de seguida arriba la informació esportiva, però abans us explicarem que els equips italians de salvament marítim reprenen avui la recerca dels 6 desapareguts en el naufragi de veler d'un multimilionari britànic a tocar de la costa de Palerm, la capital de Sicília. Aquest matí ha transcendit que entre els desapareguts també hi ha el president del banc nord-americà Morgan Stanley, Jonathan Blumer, a banda del propietari de vaixell, el magnat tecnològic Mike Link i una de les seves filles de 18 anys. Fins ara s'ha recuperat un cadàver i han pogut rescatar en vida 15 persones. Una tempesta sobtada amb la força d'un tornado va trencar el pal major de la nau i es va anar enfonsant. No es descarta que els desapareguts quedessin atrapats en les seves cabines.
Catalunya Informació. Els esports.
Fins les dues amb el Marc Andrés. Bon dia.
Bon dia. Pau López ha estat presentat com a nou jugador del Girona. Una roda de premsa de presentació que ha seguit en directe l'Eduard Solà. Hola, Eduard, bona tarda.
Bona tarda. Pau López arriba a Girona cedit per l'Olímpic de Marsella fins a final de temporada. A finals d'any farà 30 anys i torna a Girona, on va marxar en edat infantil per anar-se'n a l'Espanyol després d'haver jugat, per exemple, amb la Roma i el Betis, entre altres equips.
Un estiu complicat per mi. El Marcel va decidir que no comptava més amb mi i a partir d'aquí pues, he mirat les opcions que tenia i al final una temporada il·lusionant com la que planteja el Girona. És algo molt bonic. Com sabeu, jo he crescut aquí. El Girona que jo coneixia és un Girona completament diferent al que hi ha a dia d'avui. Vaig parlar amb David López, vaig preguntar què tal era el club, què tal era el vestuari, per informar-me, i a partir d'aquí pues, va ser simple, no? També tornar a casa. També se'm fa estrany estar aquí després de tants anys.
Pau López de moment començarà com a suplent, però arriba a Montilivi per fer-li ombra i competir-li la titularitat a Paulo Gazzaniga.
Gràcies, Solà. Mentrestant, més futbol. Fermín López s'ha incorporat als entrenaments del Barça després de guanyar la medalla d'or olímpica amb Espanya. D'altra banda, l'actualitat d'avui és el mercat i el nom del dia és el d'Ilkay Gundogan, i és que l'Alemany ara mateix té molts números per sortir, tot segons font properes, per motius econòmics i no pas esportius. I Gundogan, això sí, ha estat disposat a ajudar el club en aquest aspecte. Mentrestant, ahir representants del Betis van aterrar a Barcelona per negociar la possible incorporació de Vitor Roque pel conjunt andalús. I tornant al Barça, en aquest cas el primer equip femení, les 8 futbolistes olímpiques amb la selecció espanyola han tornat a la disciplina blaugrana i ja s'han exercitat. Recordem que aquest divendres l'equip juga al trofeu Joan Gamper contra el Milan.
Catalunya Informació.
Esport en directe en ciclisme. Tenim en marxa la quarta etapa de la Vuelta, etapa de 170 quilòmetres de muntanya, amb inici a Plasencia i final al Puerto Villorcas, amb dos ports de primera categoria. En aquests moments, els ciclistes han recorregut uns 20 quilòmetres i estan ascendint al un dels ports, en aquest cas de segona categoria, amb un grup una mica destacat, ja que 5 corredors, en aquest cas, estan a 11 segons per davant del gran grup. Un gran grup on hi és el belga Wout van Aert, com a portador del mallot vermell, amb un avantatge de 13 segons respecte al segon classificat, el nord-americà Brandon McNulty. Així tot, Sepp Kuss, líder de l'equip de Wout van Aert, va avisar que el belga probablement perdi avui el liderat. Per cert, en natació artística, la catalana Andrea Fuentes és la nova seleccionadora espanyola. Ho ha fet oficial així la Federació, que agraeix a la japonesa Mayuko Fujiki la feina desenvolupada els darrers 7 anys, destacant l'or a Fukuoka 2023 o el recent bronze als Jocs Olímpics de París amb 4 catalanes. Andrea Fuentes ve de guanyar una plata olímpica dirigint l'equip dels Estats Units i arriba amb l'exgimnasta Víctor Cano, que feia d'entrenador de coroàcies de l'equip nord-americà. En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge d'Usman Garuba. L'alè pivot torna a Madrid després de 3 temporades a l'NBA i a la Lliga de Desenvolupament i signa pels blancs fins al juny de 2027. D'altra banda, aquest dijous comença la Copa Amèrica de Vela. Demà els vaixells sortiran a fer l'entrenament oficial previ i dijous comentaran els enfrontaments entre ells, en regates un contra un del que s'anomena la regata preliminar de Barcelona, una regata que s'allargaran fins diumenge. Aquesta Copa Amèrica, per cert, la disputen 6 equips. El que defensa el títol, l'Emirates New Zealand, i els 5 equips restants. Escoltem Aurora Catà, que és la responsable, la vicepresidenta, en aquest cas, de la Copa Amèrica de Vela.
La idea és que sigui una competició absolutament oberta a tothom, ja et dic, gratuïta, que es pugui gaudir des de venir a la platja i veure-la en directe o des de les fan zones i també amb les televisions en obert, internacional també sense plataformes de pagament, majoritàriament amb televisió en obert o amb les plataformes digitals.
D'altra banda, en tennis, el torneig de Cincinnati, el número 1 del món, l'italià Jack Sinner, va guanyar ahir la final en desfer-se del nord-americà Tiafoe, mentre que la bielorussa Sabalenka es va endur el torneig femení en derrotar la també americana Jessica Pegula. Mentrestant, a la prèvia de l'Open dels Estats Units, la catalana Margarida Bassols va passar la següent ronda, mentre que Volsova i Maristany van caure. Aquesta nit, per cert, juga Rebeca Masarova. I en hoquei patins, Andy Colaiani és el nou entrenador del Palau Solità i Plegamans. L'entrenador argentí dirigirà l'equip femení la temporada 24-25. I acabarem amb un apunt d'ahir, en aquest cas de futbol, perquè recordem que l'Espanyol va començar amb derrota al seu retorn a primera divisió. L'equip blanquiblau va caure al camp del Valladolid per 1-0 degut a una diana de Raúl Mora a la primera meitat. Entre les cares noves, per cert, van debutar Carlos Romero, Álvaro Tejero i Alejo Vélez d'inici, mentre que a la represa van entrar Àlex Kral i Irvin Cardona.
Catalunya Ràdio.